Penedès, gamma extra.
És dilluns, comencem setmana i tenim cita amb la història. En aquest rebobinem la història que ens presenta al llarg d'aquest estiu l'historiador i arqueòleg Aleix Saumell. Bon dia, Aleix.
Bon dia.
Fins on rebobinem avui?
Doncs bé, avui no farem un salt enrere en respecte a l'últim capítol, perquè ja no anem al segle XVII, ens continuarem mantenint una mica al segle XVIII, per fer una petita pinzellada d'un fet que ja ens desmarca una mica de Vilafranca, però és un fet que encara s'emmarcaria una mica dins d'aquest gran conflicte que és la Guerra de Successió. Però prèviament explicar-ho, voldria dir que és un fet que és bastant conegut a la comarca i que se'n derivà, doncs, a partir de 2008, una fira que precisament aboca aquest episodi traumàtic, aquest episodi que ha quedat molt latentament dins de la memòria de Sant Quintí de Mediona, que es coneix com el Mata de Goya. Per tant, des de 2008, amb tota una recreació d'aquesta batalla, que és el que explicaré ara mateix, no? Doncs se'n fa una recreació conjuntament també amb una fira artesanal que aboca una mica aquesta vida quotidiana de l'època i crea tot aquest ambient d'aquest Sant Quintí de principis del segle XVIII.
Curiós, no?, que d'una salvatjada com el Mata de Goya avui hi hagi aquesta fira que dona vida al municipi, porta turistes, visitants, activitat econòmica, en definitiva.
Sí, realment sí, perquè l'episodi va ser realment traumàtic i quan l'expliqui això quedarà bastant demostrat, no? Però que realment és un fet que demostra o molt clarament exemplifica, no?, aquestes escaramusses, aquestes batalles o petits conflictes que va haver-hi dins el marc d'aquest context de batalla i de guerra en aquests pobles de la nostra comarca, no? I segurament és el més gran i el més recordat bàsicament de tot el Penedès, no? I per això, doncs, una mica, doncs, s'ha volgut recordar, no? Sempre amb un sentiment una mica ferit, perquè Sant Quintí ho va patir moltíssim, però sí, volent rememorar-lo, no?
Va ser el més sagnant, també?
Sí. Almenys amb el que és les conseqüències sobre una població civil, per tant, sobre homes, dones, nens d'un poble, en un poble on hi havia un índex de població doncs no molt elevat, es comparava, per exemple, amb Vilafranca, doncs, és a dir, la brutalitat per la població que hi havia és desmesuradíssima i segurament és de les més bèsties de tota aquesta, de la comarca, almenys del moment.
Posa'ns una miqueta en context.
Doncs sí, perquè ens posem una mica en context, estem en la guerra de successió, no? Per posar dos pinzellades molt ràpides, ja les vam esmentar al capítol passat, no? Però no està de més pels nous oients fer una mica de memòria. És un conflicte que, bé, concretament Carles l'Embruixat, dels Habsburg, mor sense descendència, i deixa el testament a Felip de Borbó, per tant, vinculat, molt vinculat a la monarquia també francesa, de fet és el net de Lluís XIV de França, i com és evident, els Habsburgs, per tant, aquesta dinastia emparentada directament amb la dinastia hispànica del moment, que són els del Sacre Imperi Romano-Germànic, doncs reclamen una mica aquests drets sobre la corona hispànica, perquè evidentment és un tall de pastís en el context europeu, doncs que és bastant cotitzat, no?
És un bombonet, no?, per les grans potències.
Exacte, és un bombonet, ja no només evidentment pel domini peninsular, sinó també sobretot per l'ultramarí, per tot el que és l'altra banda de l'Atlàntic, doncs totes aquestes colònies americanes que posseix en aquest moment l'imperi hispànic, no? I això evidentment, doncs, no morir sense descendència, tot i haver deixat el testament, el que serà més endavant Felip V, Felip de Borbó, com acaba el conflicte, doncs desperta un conflicte que posiciona clarament dos bàndols, dos faccions, bàsicament en un marc plenament europeu, no?, que posicionaran aquesta guerra, no? Per una banda, doncs, aquests felipistes, aquest candidat amb el costat, amb les forces franceses de Lluís XIV, i per altra, doncs, aquest candidat que proposen els Habsburgs d'Àustria, de Viena, que serà l'arxiduc Carles d'Àustria, més reconegut més endavant com Carles III d'Espanya, o més aviat Carles III d'Aragó, i a partir d'aquí, doncs, se'n deriva un conflicte que tots sabem, l'11 de setembre de 1714, acaba, doncs, amb una victòria felipista, una victòria de Felip V, no?, i bueno, amb una derrota d'aquests candidats en el Principat molt afèrrims d'aquest Carles d'Habsburg, d'arxiduc Carles. No?
Em sembla que ja ho vam abordar, però recorda'ns breument per què Catalunya pren partit per Carles III.
Doncs bé, fonamentalment es radica una mica en la monarquia, en el projecte de monarquia que presentaven els dos candidats. No? Per una banda tenim Felip V, per tant, evidentment, molt vinculat seguidor, evidentment, del seu avi, de Lluís XIV, i com és molt sabut, Lluís XIV tenia un model de monarquia absolutista i un model de monarquia molt centralista, per tant, que pretén unificar molt a nivell legal, a nivell administratiu, tot el territori. De fet, va quedar perfectament vist amb Occitània, amb Bretanya, amb França, ho va patir molt, no? Aquesta centralització administrativa i legal. I això passa, és el que una mica vol implantar Felip V, si aconsegueix ser finalment doncs, rei d'aquesta corona. No? Per altra banda, els Habsburgs són més partidaris d'una monarquia una mica més parlamentària, per tant, que sabem bastant, no?, amb el model històric de monarquia catalana, o d'aquesta monarquia que els reis d'Aragó sempre havien tingut, i per tant, lluny de pensar en una postura nacionalista, el que realment pretén el Principat de Catalunya, no?, és apostar per un candidat que respecti aquest parlamentarisme històric i, per tant, aquesta essència de la monarquia catalana pròpia. No? I això és una mica el que fa posicionar el Principat molt aferrimament i fins l'últim moment. De fet, és el defensor ultrança del candidat Carles d'Habsburg, no? I fins l'últim moment, fins que acaba el conflicte, amb el setge de Barcelona, com és molt conegut.
Anem doncs bé, al Penedès, a Sant Quintí?
Anem al Penedès.
Vinga.
Un cop contextualitzat una miqueta aquest episodi, el Penedès doncs, també té les seves conseqüències, també s'hi veu perfectament doncs, aquests conflictes, i és una mica el que passa a Sant Quintí de Mediona. Però abans de començar a Sant Quintí de Mediona, hem de fer una mica un pas una mica enrere i anar a Sant Martí Sarroca. Aquest fet s'inicia una miqueta doncs, amb una batalla, un petit assalt que es produeix a Sant Martí Sarroca el 4 de 1714. Per què es produeix aquest assalt a un regiment borbònic? Doncs bé, en aquests moments, per tant, en un estadi molt avançat de la guerra, realment estem allà 1714, les tropes borbòniques varen exigir doncs, un nou impost a la vegueria de Vilafranca. Bàsicament per tal de poder mantenir l'exèrcit borbònic, perquè estem parlant d'un exèrcit d'ocupació, un exèrcit que està al territori, que s'ha de mantenir, que s'ha d'alimentar, i com sempre qui pateix aquestes conseqüències és la població civil.
Has dit vegueria de Vilafranca.
La vegueria de Vilafranca, exacte.
Ja està, ho apuntem.
Exacte, apuntem-ho. Doncs bé, aquest impost, que hem de recordar, és un impost que es coneix com les quinzenades, d'acord? I si mirem, fem un petit apunt històric, veurem que les quinzenades, més enllà d'un impost, també se'n derivaran, en bona part pel que passa a Sant Quintí, doncs un conjunt de revoltes. Per tant, les revoltes de les quinzenades doncs, no deixa de ser, per aquesta pressió fiscal, doncs, un aixecament d'aquesta població, d'aquestes entitats catalanes, no?, en contra d'aquest impost molt abusiu sobre la població en aquest context de guerra. Hem de pensar que Catalunya, o el Principat de Catalunya, és una de les, bàsicament dels territoris o d'aquestes entitats polítiques, en el fons, doncs, que més temps porta defensant, més temps porta desgastada també per aquest conflicte bèl·lic i, per tant, més cremada està realment, no en tots els sentits, i això el que provoca doncs, és una mica aquest desgast tan sistemàtic, doncs, aquest descontent encara més gran. Doncs bé, en el cas que ens ocupa, el cas de Sant Martí Sarroca, davant d'aquestes quinzenades, d'aquest impost que representa una càrrega quasi inassumible per la població i perquè la pagesia penedesenca, doncs provoca doncs, que el 4 de gener aquest bàndol borbònic va enviar doncs, un contingent de soldats al Penedès, no?, per tal de cobrar aquest impost. Evidentment, davant de la possibilitat de que fos doncs, rebutjat o que no es volgués cobrar o que no es volgués pagar més aviat. No? Per tant, un grup de pagesos de la zona s'havien doncs, organitzat amb sometents una mica i per tal de defensar la població davant d'aquest cobrament, doncs, els van emboscar i els van matar. D'acord? Al matar aquest regiment, per tant, un insult total a les autoritats vigents, que eren les autoritats borbòniques, va suposar doncs, que com a represàlia el duc de Pòpoli, vale, per tant, un càrrec borbònic, el general que estava en càrrec de les tropes ocupants, doncs va enviar un contingent de 2.500 soldats.
Això són paraules majors.
Són 2.500 soldats, de seguida està dit, del segle XVIII, i per tant un contingent més que important. I per tant, jo considero bastant temut també en aquests moments. No? La majoria procedent de Tarragona. Doncs bé, a Sant Quintí de Mediona va ser on es van fer forts aquests revoltats de Sant Martí Sarroca. Per tant, sí que és Sant Martí qui s'aixeca en contra d'aquestes autoritats, però llavors...
Però rep Sant Quintí.
Exacte, retrocedeixen i s'atrinxeren una miqueta a Sant Quintí de Mediona. Sense Sant Quintí qui patirà aquestes conseqüències. El 10 de gener, tot i ser Sant Quintí qui patirà aquestes conseqüències, ja el 10 de gener, després de cremar Sant Martí Sarroca, per tant, Sant Martí també és incendiada, però la seva població ha fugit. Per tant, esperant-se una possible represàlia, la població ha fugit i s'atrinxera una mica Sant Quintí de Mediona. Per tant, van encercar el municipi, van encercar el poble més aviat i van entrar a mata de golla. Vale? Aquesta és l'expressió que dona nom a aquest fet i crec que és interessant que ens hi detinguem un moment. L'expressió mata de golla, bàsicament...
És literal?
És literal. És dir, matar de golla o, com a mínim, matar sense deixar quarter, bàsicament sense opció i sense compassió.
I sense discriminar, no?
I sense discriminació, exacte. De fet, es va assassinar tota la població, d'acord? Bàsicament tothom qui hi havia per davant. Es calcula que unes 800 persones, d'acord? en la població del moment. Un cop varen acabar de matar a tothom, varen pràcticament cremar les 140 cases que hi havia al municipi, deixant unes poques que es van salvar, però pràcticament no es va salvar ni una. Els pocs que varen sobreviure a aquest esdeveniment doncs, varen fugir al castell de Clermont, que ja també és un lloc molt estratègic, molt a nivell defensiu, molt, molt ben preparat, i davant d'aquests avanç de les tropes borbòniques, el 15 de gener d'aquell mateix any es cremaria també la Pobla de Clermont. D'acord? Però bé, la població que realment patirà més, més enllà d'aquest saqueig o de poder cremar el poble en si, el que Sant Quintí esdevé doncs, és una mica un exemple per tota la comarca, per tota la vegueria en aquells moments, del que passa si una població ocupada desobeeix aquestes forces d'ocupació o desobeeix aquestes noves autoritats. I, per tant, Sant Quintí va servir clarament com un exemple a seguir per tota la població, no? I va patir molt aquestes conseqüències.
No hi ha pietat, no hi ha compassió.
No va haver-hi compassió. No és l'única vila que pateix això, perquè, clar, són moltes viles al llarg del Principat que pateixen aquestes pressions fiscals i que s'aixequen, en certa manera, però sempre hi ha alguna que pateix una mica aquesta, el que se'n diu cap de turc d'aquests episodis, i aquesta, sens dubte, almenys el que és a la vegueria, va ser Sant Quintí de Mediona. Arrel d'aquesta situació, doncs es desenvolupa el que es coneix com la revolta de les quinzenades, vale? Una gran insurrecció a l'interior de Catalunya contra aquestes forces borbòniques. Es desenvolupa al llarg dels dos primers mesos de l'any 1714, vale? I va provocar unes 3.000 baixes de l'exèrcit borbònic. Per tant, realment va tenir un pes bastant important. Per altra banda, aquest fet va subir, doncs, evidentment, una pressió molt gran sobre aquest exèrcit d'ocupació, que realment doncs, aquesta negativa a pagar aquests impostos va provocar, com és evident, doncs, una mica una disminució de les arques de les dues corones borbòniques, que era aquest exèrcit d'ocupació borbònica, i per tant que realment veiessin una mica malmesos els seus ingressos, perquè realment van deixar de pagar, tot i que finalment van perdre, però van haver de continuar pagant, d'acord? Això va ser bastant recordat, també bastant recordat i bastant evident. Entre 1713 i 1714, molts pobles dels resistits a les autoritats borbòniques i a les fortes pressions fiscals, d'acord, van començar a imposar, bàsicament, una pressió cada vegada més gran i, per tant, unes conseqüències cada vegada més grans. D'acord, les represàlies van anar en augment fins al punt que, finalment, acaben perdent, doncs, i aquesta situació, evidentment, s'apaivaga i el que provoca doncs, una mica és que es frenin o s'acabin doncs, aquestes revoltes de les quinzenades. Però ja ha estat, definitivament, doncs, bàsicament una negativa a voler cedir davant d'aquest exèrcit, davant d'aquestes forces. Una cosa que es anirà repetint moltes vegades. I hem de dir, no és Sant Quintí pateix una mica aquestes conseqüències, però no és ni de lluny l'únic poble que les patirà. Ara sí que realment aquest assassinat sistemàtic sí que és bastant singular, en el cas del Principat.
Hi ha gravats, oi? Que mostren
sí,
aquest mata de golla
sí.
I hi ha la fira que actualment
fira,
ho recorda.
Aquesta fira ho recorda molt clarament i el que fa, doncs, això, i realment molt aconseguit, no? És una mica una reconstrucció d'aquest exèrcit, tot aquestes, bàsicament aquest contingent borbònic en contra d'aquests doncs, soldats arxiduquistes, però també fins i tot doncs, els mateixos milicians del poble, que armats amb trabucs, doncs, ajuden aquestes forces regulars, no? Hi ha realment una petita batalla que ho demostra. No? I està molt aconseguida la fira, realment.
Parlaves de trabucs i els revoltats, què els hem d'imaginar? Com es defensaven?
Bueno, ens els hem d'imaginar doncs, una mica com passa pràcticament sempre. No podem imaginar doncs, unes batalles a camp obert, sinó que moltes vegades són assalts a camins, o assalts patant batalles moltes vegades dins de les mateixes viles, amb armes molt del moment, molt senzilles en el seu moment, doncs, mosquetons en el cas dels regulars, també trabucs en part d'aquesta població pagesa, aquesta població que s'arma, no? Però ens els hem d'intentar això com una mica atacs d'emboscada, una mica emboscades a aquest exèrcit més regular. I, per tant, doncs, petites batalles a vegades dins del mateix poble, o a les afores. Per tant, és una dinàmica que es repeteix moltes vegades. És una mica el que passa aquí, no?
I aquest exèrcit, aquests 2.500 soldats, anaven a cavall, anaven a peu?
Com sol passar sempre, hi ha de tot. Perquè tenim infants que van a peu, tenim cavalleria que va muntada a cavall, una mica en funció dels rangs, també. I, per tant, probablement siguin infants, exactament no ho sé, aquest contingent concretament com anava repartit, però sí que aquests exèrcits regulars del 18 trobem de tot. Trobem cavalleria, trobem infanteria, i és probable doncs, que hi hagi un important cos d'infanteria. Estem parlant també amb Sant Quintí, són pobles a vegades una mica petits, i evidentment no és tampoc pràctic, dins dels, en el cas de prestar certa batalla dins del mateix poble, doncs entrar amb cavalleria també. No? Això moltes vegades és molt més còmode i molt més factible doncs entrar amb infanteria. Però són coses que es van veient de totes maneres, en funció una miqueta del propi lloc on es desenvolupi aquesta batalla, en certa manera. No? Per tant, trobem una mica de tot.
Amb l'Aleix Saumell, historiador i arqueòleg, hem estat rebobinant la història al llarg de 4 setmanes d'aquest estiu, i ara ell cedeix el testimoni a la Irene Sangles, que encara rebobinarà més, no?
Exactament, ella farà un pas una mica més enrere, no? Jo he explicat aquests 300 anys d'història de Catalunya i també, evidentment, del Penedès, no? I ara, aquests passos més enrere, li tocarà a ella una mica desvelar-los una miqueta en aquests capítols que venen.
Aleix Saumell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer i bon estiu.
I el meu explicar-ho a vosaltres, també.
Adéu-siau. Adéu.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Avui acomiadem l'Aleix Saumell, que ens ha estat acompanyant aquestes primeres 4 setmanes del Gama Extra d'estiu amb History de Michael Jackson. Així ens plantem a les 10 del matí. Notícies, una breu pausa i seguim el Penedès Gama Extra d'aquest dilluns amb la formatjada i el Jordi Bertran de Xerigots. April 9, 1865.